fíjese con atención en los hombres que hay en ese cuarto. Quiero que los cuente. Mírelos detenidamente de derecha a izquierda. Cuéntelos. Y al llegar al que usted pueda identificar, deténgase.
Uno. Dos. Tres. Cuatro.
¿Está segura?
Completamente.
Ahora, señora...
Por favor, no mencione mi nombre.
Está bien, conforme. Mire a los hombres que hay en ese cuarto. Cuente empezando por la derecha. Obsérvelos tranquila. Cuando llegue al que conoce, deténgase.
Uno, dos, tres, cuatro.
¿Está segura?
Sí.
Hemos terminado. No les molestamos más por esta noche. Y gracias.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé, avui parlem de cinema, de pel·lícules sobre condemnes injustes.
Sí, exactament. Hem començat amb un fragment de la pel·lícula Fals culpable, de l'any 1956, d'Alfred Hitchcock, que van protagonitzar Henry Fonda i Vera Miles. És una pel·lícula extraordinària, Bé, com moltes de les de Hitchcock, una pel·lícula plena de silencis, silencis que parlen a través de la mirada del protagonista, que en aquest cas era Henry Fonda. I és que avui dedicarem l'espai de Cinema a la xarxa a pel·lícules que parlen de persones que s'han vist injustament acusades d'un delicte que no havien comès. Uh-huh. És a dir, dedicarem aquest espai a la injustícia d'aquells que es diuen administradors de justícia i a les conseqüències directes que aquesta injustícia té en les persones injustament acusades. Uh-huh. En el cas de Fals culpable, es tracta d'un músic d'una petita orquestra de jazz. El personatge es diu Emmanuel Balestrero. És un home que un dia va a una companyia d'assegurances a sol·licitar un préstec perquè li han de fer una operació, un tractament dental a la seva dona.
Una cosa molt rutinària, no?
Sí, per la seva dona és. I aleshores resulta que mentre és allà hi ha uns treballadors de la companyia que el confonen amb un lladre que unes setmanes enrere va entrar-hi a robar. Uh-huh. I l'acusen de ser aquest, no? El denuncien, diu, aquest és l'home aquell que va venir aquell dia i tal. Bé, a partir d'aquí, no només l'acusen, sinó que el denuncien, la policia el deté, i a més, les persones aquelles, com hem sentit en aquest fragment, uh-huh, el reconeixen, sens dubte, com el culpable del robatori.
És aquelles coses que fan por, que et puguin passar, perquè després estàs tan indefens que...
Absolutament, clar. I pot passar qualsevol. Mm. El ciutadà més innocent del món li pot passar. Quan hi ha dos testimonis que testifiquen d'aquesta manera i diuen, sí, és aquest, clar, no saps ni de què t'acusen sobre això, no? Bé, la pel·lícula, hem de dir que la pel·lícula acaba bé, però el mal que els autoanomenats administradors de justícia han fet a aquella família no s'esborra mai ja. Mm. A partir d'aquí ja pots imaginar les conseqüències que té una cosa com aquesta, encara que després finalment es restitueixi, perquè resulta que un dia es descobreix, no? Que es descobreix el culpable autèntic. Però fins i tot la dona ha de ser temporalment internada en un sanatori mental, la dona de l'acusat. Bé, una altra pel·lícula que també gira entorn de la falsa culpabilitat és Fúria. Aquesta és bastant més anterior, és de l'any 1936, de Fritz Lang, amb Spencer Tracy. Al començament del film veiem un home, que es diu Joe Wilson, que és propietari d'un petit negoci familiar en una ciutat petita americana. Wilson és un home que està orgullós del seu país perquè creu en la llibertat, creu en el dret de la llibertat i creu que aquell país també defensa la presumpció d'innocència, que són els pilars bàsics de la societat. Tanmateix, un dia, aquest home, Joe Wilson, és detingut, acusat d'haver segrestat una nena, i aleshores és empresonat, el tanquen al presó. Uh-huh. I quan la gent s'assabenta que el suposat segrestador de la nena és aquell que està a la presó, el volen linxar. i va tothom, el poble va en bloc allà.
La típica, sí, molt típica escena de turba, no?
Sí, estem parlant dels anys 30, també. I aleshores el volen linxar, però no poden treure'l de la presó, està tancat, i aleshores el que opten per incendiar la presó. És a dir, calar-li foc i que mori a dintre cremat. Per un miracle, l'home aconsegueix, clar, tot peta, i aleshores aconsegueix fugir. I el donen per mort, no el troben, ell s'amaga. I aleshores passa el temps i resulta que un dia, gràcies a un error dels autèntics segrestadors, els culpables són identificats. I quan s'està salvant en el judici, Joe Wilson apareix de cop a la sala i diu això.
Señoría, soy Joseph Wilson.
Permanezca sentado.
Hable. Sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas. Pero no he venido por eso. Sus vidas me tienen sin cuidado. Son unos asesinos. Sé que según la ley no lo son porque yo estoy vivo, pero lo estoy a pesar de ellos. Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy importantes para mí, cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia y la idea de que los hombres son civilizados y el orgullo de pensar que mi país era distinto de los demás. La ley no sabe que todas esas cosas quedaron consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche. He venido aquí por mí mismo. No podía soportarlo más. No hacía más que pensar en ellos a cada paso, cada minuto. Y no creí a Catherine cuando me dijo... Catherine es la mujer con quien iba a casarme. Puede que algún día, cuando haya reparado lo que he hecho, Catherine y yo podamos volver.
Són anys de vida perduts.
Clar.
Per no haver fet res.
Sí, no te'ls treu ningú aquests anys, encara que després es restitueixi la veritat i el teu honor, i fins i tot puguis obtenir-ne una indemnització, els anys robats no es recuperen mai, oi? Bé, aquesta pel·lícula, Fúria, de Fritz Lang, en aquesta pel·lícula val a dir que l'espectador ja sap de bell antuvi, és a dir, de bon començament ja sap que el protagonista no és culpable. És a dir, aquí no es tracta de saber si és culpable o no, ja ho sabem com a espectadors, sinó que la intriga consisteix a saber... Bé, en tot cas, el que volia fer el director Fritz Lang era fer reflexionar l'espectador, més que crear una intriga, fer reflexionar l'espectador sobre les conseqüències d'una sentència injusta a la vida de les persones. I ho va aconseguir, eh? Ara escoltarem un fragment d'un altre film que també narra un cas flagrant de falsa culpabilitat i de la ignomínia imperdonable que suposa condemnar persones innocents. Estic parlant de El crimen de Cuenca.
Ah, mira, aquest és més proper,
Sí, és del 1979, sí, de la Pilar Miró. Aquí trobem, doncs, uns fets verídics, que no és ficció, sinó que és realitat, que realment van succeir, protagonitzats per la Guàrdia Civil l'any 1910, a la ciutat espanyola de Conca. Dos homes van ser acusats d'un crim que no havien comès, van ser torturats i finalment condemnats a 18 anys de presó. Però va resultar que el mort no era mort, era viu. I sí, i aleshores, quin va ser el crim? Doncs el film assenyala la Guàrdia Civil i el jutge com a autors d'haver comès un crim contra la integritat, contra la integritat d'unes persones innocents.
Se declara processados en este sumario León Sánchez Gascón y Gregorio Valera Contreras, alias Valera, con los que se entenderán las necesarias diligencias. Se decreta su prisión provisional sin fianza y sin comunicación por ahora. Se la requerirá para pago de responsabilidades permisorias por cantidad de 1000 pesetas a cada uno, y si en el término de una audiencia no las hicieran efectivas, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente o acredítese en forma legal su insolvencia. Pónganse los oportunos mandamientos y fórmense los presos de prisión y responsabilidad civil. Declaración indagatoria y declárense sus independientes.
O sigui, l'home, no, el mort no era mort.
No, és terrible, oi? Que recursin d'haver mort algú, d'haver matat algú, i que, a més, no només sigui mentida, que tu no has mort a ningú, sinó que, a més, és que el mort no existeix, és a dir, que és viu. És terrible.
Clar, és difícil, això, eh?
Doncs això va passar exactament a la ciutat de Conca. Val a dir que la directora Pilar Miró va patir molts problemes de censura amb aquesta pel·lícula, ja et pots imaginar, amb el tema de la Guàrdia Civil, tot i que En realitat, o teòricament, la censura havia estat abolida. Havia mort en Franco i teòricament la censura no existia. La pel·lícula es va rodar l'any 1979, però se li demanaven tants talls contínuament i hi havia tanta censura en el guió que la pel·lícula va trigar 2 anys a estrenar-se. Imagina't. Nosaltres, en tot cas, tancarem aquesta mirada que avui hem dedicat a algunes pel·lícules que han abordat el tema de les condemnes injustes, a falsos culpables, escoltant una cançó que Joan Baez va dedicar a 2 anarquistes innocents que van ser condemnats a mort. Es deien Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti, que eren dos italians emigrats als Estats Units a començament del segle XX. Hi ha règims que persegueixen els anarquistes, hi ha altres que persegueixen els comunistes, altres que persegueixen els independentistes, altres els artistes. El 1971, Giuliano Montaldo en va fer una pel·lícula amb música d'Ennio Morricone que explica els fets sobre Sacco i Vanzetti. I hi va haver una bomba, els anarquistes no la van reivindicar mai, però van agafar uns caps de turc i, tot i que durant el judici es va fer evident que eren innocents, la voluntat de l'Estat de fer-lo servir com a amenaça contra l'anarquisme va fer que fossin condemnats a la cadira elèctrica. Poca broma.
Déu-n'hi-do, no és poca cosa.
I realment així va ser. Els van condemnar a la cadira elèctrica i van ser executats el 23 d'agost del 1927 a Massachusetts. La cançó d'Ennio Morricone i Joan Baez denuncia aquest crim d'Estat.